ens volem fixar en els serveis públics que tenim. Un informe de, precisament de l'Espai 08 i de l'Observatori DESC denuncia que sovint aquests serveis tenen un alt grau de burocratització i estan sotmesos a interessos corporativistes i privats, un fet que sovint fa desatendre les persones, sobretot als àmbits rurals. Sobre quin model hauríem d'avançar per deixar enrere aquest model, en parlem avui a aquesta hora amb la Marta Rivera. Ella és una de les autores d'aquest informe. Marta, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Molt bé, aviam, per quin motiu dieu que estem davant d'uns serveis públics amb un excés de burocratització? Què us heu trobat a l'hora d'elaborar aquest informe?
Doncs mira, nosaltres en aquest estudi hem volgut parlar de diferents maneres de gestionar els serveis públics. Volem parlar de models de gestió. I hem fet un petit repàs dels marcs teòrics que existeixen de quins són aquests models ideals. Que aquests models ideals el que fan és reflectir en un seguit de valors que busquen aconseguir a través de diferents dissenys. Llavors, el primer model del que parlem és el tradicional, que és el que entendríem que fa una provisió directa per part de l'Estat, no? La provisió directa per part de les administracions. I diríem que el seu valor és la universalitat, de manera que tothom pugui accedir a un bé o a un servei públic en condicions d'igualtat. Per assegurar aquesta universalitat, s'estableixen criteris i processos estables, una estructura burocràtica que busca proveir de béns i serveis públics d'una manera igualitària i universal, no? Per tant, diríem que aquesta burocratització forma part del disseny de la gestió tradicional. El segon model del que parlem critica l'anterior. Les crítiques a la gestió tradicional seria com aquesta burocratització comporta una dificultat en l'adaptació a les necessitats de la ciutadania, sobretot a favor d'interessos corporativistes, o també una crítica és la càrrega que suposa per la ciutadania haver de navegar tots aquests tràmits burocràtics per poder accedir als serveis. Doncs aquest segon model, que l'anomenem nova gestió pública, és un model que sorgeix arran de les corrents neoliberals dels anys 70-80, i buscaria, el seu valor seria l'eficiència a través de la mesura de resultats i de la competitivitat. S'introdueixen lògiques de competició entre les diferents administracions públiques i s'introdueix ja la gestió de béns i serveis públics per part d'empreses, buscant flexibilitzar els procediments, descentralitzar la provisió, perseguir resultats i no processos, en resum, maximitzar l'eficiència entre costos i beneficis. I els paradigmes que trobem potser més clars d'aquest model, d'aquesta idea de gestió, són l'externalització i la privatització en la gestió d'un servei, no? Quan es gestiona per part d'una empresa, o també quan la ciutadania paga part per la part d'un servei públic. Nosaltres expliquem, per una banda, com aquest concepte d'eficiència pot ser enganyós, perquè aquest model no té en compte les implicacions econòmiques i no econòmiques en el llarg termini. Es limita a racionalitzar un servei monetàriament en un moment determinat. Llavors, aquesta reducció de costos es redueix a una reducció de costos de serveis, per tant, normalment de personal, i no passa un càlcul entre que relacioni aquests costos i els beneficis socials. Per tant, sota aquesta bandera de l'eficiència, els costos de molts serveis s'han reduït a costa de l'empitjorament dràstic de la qualitat, de l'accés, no? Dificultat en l'accés, com veuríem clarament en la salut, per les llistes llargues d'espera, i també un empitjorament de les condicions laborals de les persones que presten aquest servei. Llavors, el que, a banda d'aquestes crítiques que dins de l'informe nosaltres fem a la nova gestió pública, és també nosaltres parlem de l'alt grau de burocratització que també està present dins de la nova gestió pública, no? Tot i que sigui una de les principals crítiques que té a la gestió directa. Quan tu generes un procés de separació de l'administració entre un cos polític i la gerència, no? Entre organitzacions privades i públiques que gestionen aquests serveis, es reforcen unes relacions més basades en el formalisme i en els contractes que en les relacions de confiança. Per tant, s'imposa aquesta cultura de la contractació pública. I això aprofundeix en un problema que nosaltres anomenem d'informació asimètrica, perquè ara mateix qui gestiona el servei, que en aquest cas és l'empresa, és qui té la informació de com funciona, de quina és l'estructura dels costos de funcionament i de quina és la qualitat d'aquest servei. Llavors, l'entitat que finança, no, qui paga en aquest cas les administracions, buscarien aplicar mesures de control, d'avaluació i de sanció per tal de garantir que l'empresa o que l'entitat o persona gestora ofereix la qualitat desitjada. Llavors, aquestes tasques de control i de supervisió són molt costoses en termes de recursos econòmics i de temps, I dins de l'economia s'han anomenat aquests costos de transacció, que entendríem com el disseny d'un contracte, la formalització, licitació, control de compliment, etc. Nosaltres també parlem, a banda no, d'aquest alt grau de burocratització pel qual em preguntaves, és que aquests nivells de formalització i complexitat també porten altres costos associats, com seria el de coordinació, no? Avui en dia en la gestió de serveis públics veiem que hi ha actors molt diferents, públics o privats, o formes que són complicades d'entendre, però aquests actors s'han de coordinar. I això també afegeix uns costos, no? Precisament quan la nova gestió pública també critica aquest augment del cost o la falta d'aquest càlcul. I per últim també s'han d'establir molts canals de comunicació per poder retre aquests comptes, no? De control, de seguiment, etc.
I per tant, Marta, un cop analitzat tot això, cap a quin model creieu vosaltres que hauríem d'avançar?
Doncs nosaltres a l'informe posem molt de relleu, ens centrem en dues característiques, que són la territorialització i la democratització. Per tant, hauríem d'avançar cap a un model arrelat al territori, a les facilitats d'aquests, ja sigui al barri, al poble o a la ciutat on es proveeix, i al mateix temps més democratitzat. I també apostem, per tant, per un model que garanteixi la universalitat en l'accés i la qualitat del servei, així com les condicions laborals dignes de les persones que el proveeixen. Per tant, on sigui possible, nosaltres apostem per revisar i revertir els processos d'externalització que s'han donat i per optar, per tant, per la provisió directa o la pública comunitària. Mm-hmm. És davant de les carències del model imperant actualment, sobretot el que és l'àmbit de la cura, que és aquesta nova gestió pública, que s'ha portat que es torni a exigir aquesta gestió directa i a internalitzar els serveis que han estat privatitzats. I també hi ha hagut un moviment que sol·licita explorar aquests models que busques vies més centrades en la cogestió i en la participació comunitària. I nosaltres en l'informe parlem com a un tercer model que se li diu administració deliberativa o participativa, però nosaltres identifiquem com a model públic comunitari, que són alguns dels conceptes que ens porten a pensar reformes a l'administració on es persegueixin aquests objectius de democratització, col·laboració i participació social.
Uh-huh. I Marta, ja per acabar, creieu que, o sigui, per una banda, quins beneficis té aquest model públic comunitari en comparació amb els altres, i si creieu, ja com a reflexió, si el món polític està treballant en aquesta direcció?
Doncs mira, si ve la nova gestió pública i integra el mercat, el públic comunitari veu més de la tradició del comunalisme, pretén aprendre de les formes d'organització cooperativa, dels comuns i de l'autogestió. Per les entitats i iniciatives de l'economia social i solidària, les aliances amb el sector públic són una estratègia clau per solucionar limitacions legals i empoderar-se en un context econòmic on són les grans empreses qui dominen el mercat. I per l'administració pública, per altra banda, les aliances amb l'economia social, les cooperatives i els grups d'autogestió poden ajudar a assolir una millor capacitat per resoldre problemes socials complexos i una promoció de la participació ciutadana, tant en el disseny com en l'aplicació dels serveis. Per tant, no, ja veiem aquestes millores comparatives. La majoria dels problemes que nosaltres identifiquem en l'informe deriven del creixement del volum de serveis i en l'intent de la nova gestió pública d'establir unes relacions amb l'usuari que són de clients proveïdors. I això fa que repliquin relacions de baixa confiança amb contractes de duració limitada, que al final han beneficiat uns tipus d'actors que estan poc agradats a les necessitats del territori, no? Del barri, de la ciutat, del poble, i que tenen una necessitat de generar el màxim benefici econòmic degut a les seves estructures corporatives globals, perquè al final parlem de grans empreses, d'actors transnacionals, fons voltor, etc. I sobretot en el que són els serveis essencials i estratègics, com és la provisió de cures, l'administració s'ha de lluny a limitar aquesta gestió empresarial basada en l'ànim de lucre i en la jerarquia segons el poder econòmic i la competència, i amb les iniciatives público-comunitàries s'ha de buscar enfortir, no?, aquesta gestió democràtica, facilitant la capacitat de gestionar conflictes inherents a la societat, no?, a través de la corresponsabilitat, els coneixements i la voluntat de les parts implicades. I sobre el que deies de voluntat política, nosaltres sí que hem detectat una voluntat, sobretot ciutadana, per posar les cures al centre i per valoritzar-les, de fet, i que reconeguin com a dret. El que és la xarxa pel dret a la cura reivindica precisament que es reconegui el dret a la cura com a dret i que es creï un sistema nacional de cures equiparable amb el que és el sistema nacional de salut. Uh-huh. Nosaltres en l'estudi també sí que hem trobat voluntats polítiques i analitzem en l'informe diferents casos com d'administracions locals, com el que és el cas d'Arbúcies o de les superilles socials del Prat, on sí que veiem i analitzem com han anat aquests exemples.
Doncs Marta Rivera, una de les autores d'aquest informe que avui hem volgut analitzar aquí a l'Estrem Migdia, gràcies per acompanyar-nos, ens saludem aviat.
Adéu, fins aviat.